Arribem puntuals a la cita amb el món de la cultura. El 2021 se celebra el centenari del naixement de l'autora Patricia Highsmith, una de les escriptores de thriller i novel·la negra que més llibres ha venut al llarg de la història. Repassarem la figura d'aquesta autora tan prolífica i estimada pel gran públic amb les dames del crim, la Rosa Maria Arné i la Lídia Urrutia, que ens esperen a Ràdio Castellà. Lídia, Rosa Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Escolteu, tenim molta teca, eh? Jo no sé si ens hi cabrà tot, però vaja, anirem de cara a barraca perquè així intentarem que ens hi capiga el màxim possible. Abans d'entrar en la figura de la Highsmith, m'agradaria que féssiu un breu resum d'aquesta edició atípica i virtual del Festival de Barcelona Negra que va tenir lloc fa unes setmanes. Qui m'ho explica?
Bé, com que dius que anem per feina, anirem rapidíssims. Comencem pel festival i donem una mirada a aquesta Barcelona Negra del 2021, que és el nostre festival de referència. I tot seguit, com deies tu, parlarem d'aquests relats curts i sobretot del llibre que ens porta avui, que és la cervesa de la Highsmith, sí, en commemoració, com deies tu, dels 100 anys. Bueno, aquest any les restriccions ens han obligat a que ha sigut un festival al 100% virtual pel públic i les taules d'autors eren presencials o virtuals. De fet, encara les podem disfrutar si entrem a la mateixa web de Barcelona Negra 2021, en el programa, i en allà es poden anar seguint totes les taules que hi ha hagut. Clar. El festival, com bé sabreu, s'ha fet a finals de gener i com cada any es va fer l'entrega del premi, telemàticament, evidentment, el 16è, del premi Pepe Carvalho a la Joyce Carol Oates, de la que se'n pot veure l'entrevista també que li fa l'Anna Carreras. De fet, ella volia venir, però és una dona gran i li van dir que no. Per tant, es va fer telemàtic. I també es va fer l'entrega del primer premi Paco Camarasa, que recordarem que és el nostre llibreter de novel·la negra que va morir, i es va fer entrega aquest primer premi en el Lluís Llort, de la novel·la negra en castellà, que va estar impulsada pels directors de diferents festivals que ara no esmentarem. De fet, el leitmotiv i fil conductor d'aquest any, del Festival Negre, han sigut les Rambles.
I bé, tal com hem dit, pel tema de les restriccions, la presència ha estat bàsicament d'autors catalans i de l'estat espanyol. Hi ha hagut molta menys presència estrangera. Encara que la majoria de taules estan formades i és el fort les novel·les, també hi ha hagut lloc pels teòrics, pel còmic, la poesia, la gastronomia, la música, fotografia, una exposició que també encara està oberta fins al 23 de març a la Biblioteca Jaume Fuster i un itinerari. I des d'aquí nosaltres el que voldríem és felicitar el Carles Tanon i a tot l'equip per la feina feta i haver omplert amb qualitat i segur que amb moltes dificultats aquest any 2021.
Doncs bueno, sí. Carme, com molt deies, que comencem sí. a apartar de la Patricia.
Sí, sí, endavant.
Va, som-hi, doncs. La Patricia Highsmith, que com hem dit, el 19 de gener vam celebrar el centenari del naixement de la Maria Patricia Plachmann, coneguda per tots com a Patricia Highsmith i que va néixer a Fort Worth, a Texas. Bé, aquesta dona, que molta gent ha llegit i que alguns hauran consultat a més d'un punt d'internet, va patir una infantesa molt difícil. La va criar la seva àvia a Nova York i, de fet, no va conèixer el seu pare fins que no va tenir 12 anys. La seva vida va ser marcada per una relació molt difícil amb la mare i això ho mostra amb el conte de la tortuga. Qui ho hagi llegit, doncs no farem spoilers, veurà que té una íntima relació. Era una gran lectora des de molt petiteta, de fet llegia tractats de psiquiatria i de psicologia ja de molt petita i de molt jove, i de les seves lectures i dels autors de referència que estan representats a la seva obra, trobem en Kafka, en Melvin, Dostoyevsky, Poe, Conan Doyle, Joyce. Bé, de totes maneres, no entrarem gaire en dades biogràfiques, perquè, a més, doncs, ja direm algunes coses més tard, perquè també ho podeu trobar a les xarxes, no? Però sí que té alguns aspectes de la seva vida a esmentar, perquè es veuen molt reflectits amb la seva obra. Després de finalitzar, diríem, l'etapa d'educació acadèmica, per allà als anys 40, ella escrivia còmics i va començar a escriure en una revista que molta gent haurà sentit a parlar d'ella, que és el Harper's Bazaar. Però en aquell mateix any, el 1950, de fet es va donar a conèixer en el gran públic i de fet va ser una plan catapulta, no?, amb una gran empenta per l'adaptació cinematogràfica de la seva primera novel·la, Estranyos en un tren. Sí. Aquesta primera novel·la, dirigida per Alfred Hitchcock, que la va comprar els drets sota un nom fals per treure-la bé de preu, i amb el guió d'en Raymond Chandler. De fet, a ella no li va agradar gaire. Parlem de que, si no anem errades, va escriure 22 novel·les, 8 reculls de contes, un llibre il·lustrat de poesia per nens i un manual d'escriptura de misteri i suspens, que es deia Suspense, oi, Rosa?
Sí, traduït per Suspense,
ah,
sí.
Això mateix.
Ara, properament, em sembla que és el 2022, diu que s'han de publicar els seus diaris. Com que era la reina de la mentida, almenys de la mentida com a forma de vida en els seus llibres, veurem si també ho és en els seus dietaris, que els va escriure sense interrupció durant tota la vida. Com que pensem que a la fi a la cap sabia que algun dia es publicarien, igual alguna mentidota ens cola. Sí. En Guillermo Altares del País la posa com a precursora, amb això que dèiem de la mentida i de l'usurpació de personalitat, com a precursora de l'adversari del carrer i de l'impostor del Javier Cercas. Va ser una dona tan llegida i valorada com enigmàtica i jutjada pejorativament. Va tenir fama d'esquerpa, d'antipàtica, misògina, misantropa, antisemita, promíscua, alcohòlica, vol dir que menys guapa, li deien de tot. Això que va ser de jove era molt, molt... Era una noia molt guapa. Nosaltres potser la recordem més de grans, que se li van endurir molt més les faccions. Tampoc era una cosa fàcil ser lesbiana als anys 50 o 60. Era viure amb un estigma. Ella va viure tota la vida rodejada de gats i s'entenia més bé amb els animals que amb les persones. Nosaltres creiem que qualsevol que ha patit i ha viscut una vida complexa i turmentada és possible que es creï una cuirassa per protegir-se. I que, a més, que no un personatge com ella que tampoc tingui massa interès en voler ser un personatge fàcil i amable. Totes les opinions que coneixem també poden tenir un punt de subjectiu en tant que depèn de vegades del tracte rebut. Vol dir que potser si a algú li van fotre un jasco, pues, evidentment no la deixarà molt bé. Va morir a Locarno, a Suïssa, el 4 de febrer del 1995. El més característic que tenen els seus relats i novel·les és la sensació d'opressió i de desassossec que provoquen en el lector. L'autora sempre ens les dona des d'un punt de vista extern, no jutja.
Sí, 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 no, i a més és que quan ja ho té tot ben embolicat, encara ho embolica més. Posa els personatges en risc extrem, al límit, i deixa el lector com fora de la seva zona de confort, no? I és aquí on ha de prendre partit sobre el bé i el mal. I el cas és que aconsegueix, a pesar de tot això que estem dient, que acabis empatitzant amb el criminal, tu. És molt fort.
Sí, la Highsmith desplega una gran capacitat d'intriga, per la intriga, i fa una construcció psicològica de personatges aparentment normals i amb vides també molt normals que acaben derivant en una gran complexitat i, a més, embolicant-se amb això que dèiem, amb una situació criminal que sempre porta un increscendo. Sempre també hi ha una sensació de culpabilitat. Crees un món intrigant, inquietant i tèrbol, no sabem mai gaire on trepitgem, i les seves no són novel·les negres habituals. De fet, va ser prou lliure com per no encasellar-se en un gènere. Treballa la intriga, el suspens i la morbositat. En elles queden sempre confosos els límits de moral i amoral, de seny i follia, de normalitat i anormalitat. No ens imposa el maniqueisme que acostumem a trobar en la novel·la negra d'estructura més clàssica, que sempre, doncs, un delicte crea el caos i llavors algú ha de restablir l'ordre. Perdó.
És en el 52... i com dèiem abans, cal situar-ho en el món d'aquell moment, va publicar sota el nom del pseudònim de Claire Morgan amb el títol del Preu de la Sal, sobre una relació sentimental i lèsbica entre dues dones. El 72, el 1972, es va publicar amb el títol de Carol i signada per ella. Fa pocs anys, de fet, recordarem que se'n va fer l'adaptació cinematogràfica.
Sí.
De totes maneres, el personatge que segurament, quan algú ens estigui escoltant en aquests moments i pensem en ella, és el més emblemàtic i conegut com el Ripley, del que en va fer 5 entregues. I d'aquí va fer, és a dir, fent la suplantació d'identitat entre una forma de vida i el preu que fos.
Sí, Ripley és la representació sempre de la suplantació d'identitat i de la mentida. És una autora que no deixa indiferent, que hi entres amb incomoditat, però t'hi quedes enganxada en plaer. A pesar de tot el que es va dir d'ella, pensem que va ser una dona trencadora, moderna, i que possiblement va ser molt més sensible del que podia aparentar.
Bé, què et sembla? Entrem ja dintre el llibre amb la cervesa de la Highsmith?
I tant,
bé,
vinga.
Bé, doncs va, som-hi. Parlem d'un llibre que és de Pagès Editors, de la col·lecció Lo Marraco Negre, dirigida per Sebastià Benassar, que a més en fa un pròleg, de fet, és un pròleg molt interessant. Es va publicar aquest gener del 2021, té 139 pàgines, vull dir, és un llibre menut, i té 8 relats. A pesar de que el 1987 va passar que el Miquel Pueyo, que llavors era director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, va convidar la Patricia Highsmith a visitar Lleida, amb l'al·licient d'avisar la fàbrica, ja ens podem imaginar, no?, la fàbrica de cervesa Sant Miquel. Sí, perquè amb ella el vodka, la ginebra, etc. Però, bueno, la va invitar i ella va accedir-hi. I es veu que no va arribar a visitar-la per això, eh? Però sí que hi ha testimoni gràfic de que sí que en va beure de cervesa. De fet, si ens mirem la portada del llibre, amb una fotografia del Pedro Soto, l'autora americana creiem que mai va saber que li havien fet aquesta fotografia. En Sebastià Benassar va impulsar aquest projecte d'homenatge amb 8 autores, 8 autores negrotes, catalanes, força conegudes per nosaltres. Aquesta vegada la proposta, de fet, les fa sortir del seu propi món literari i construir un relat de gran qualitat amb la premissa de que aquests tinguin algun tret de l'autora o de la seva obra. Podem dir que els escrits constaten el paper que ja estan jugant les dones de la novel·la negra catalana ara. És a dir, estem en un bon moment de l'escriptora catalana negra ara, en aquests moments.
Doncs us fem una breu pinzellada d'aquest llibre que us recomanem, que de fet, i us ho dic a títol personal, que a mi el relat curt em costa i en canvi m'han acabat enganxant moltíssim i són molt trepidants tots. Comencem pel Diari d'una assassina de la Marta Loss, que és lleidatana. Una assassina en sèrie comet el seu primer assassinat als 11 anys. Escriu els seus secrets en un diari que li va regalar la seva mare. I al fer-se gran es dedica a la medicina forense. I a una seva passió, fer figuretes de fang. I trobem crims i performance.
Ens anem al Fill del Rei, de la Margarita Aritzeta, vallenca. No tot és el que sembla. Personatge greixós i brut, una mica poca pena, que de fet, tot seguit, de seguit, es veu de qui pot ser fill, però que al final ens dona una sorpresa. Joc amb la suplantació d'identitat.
El tercer és Lola Café, de la Núria Cadenes, que és valenciana. La Núria ens fa empatitzar amb Damià, un lloro dolent i antipàtic que, com no pot ser d'altra manera, no és tan dolent. És que no el sabem entendre bé. Una història delirant i sorprenent.
El mercat dels dilluns, Esperança Camps, menorquina. Carta pel jutge, és una carta per un jutge, relatant l'observació que l'assassí va fent a un acordeonista tolit, que cada dilluns toca a prop del mercat per tal de matar-lo. I té més plans de futur, com Ripley, no pot deixar les coses com estan.
El següent és Un apartament en bona vista, de la Raquel Gámez Serrano, que és barcelonina. Hi ha una dona que està carregada de problemes emocionals i familiars que vol iniciar una nova vida a Barcelona. Ha de comprar un pis, però té el pressupost limitat, o sigui que ha de trobar una bona oferta. Com ho fa? Pues veu un anunci d'un pis en venda amb una propietària que es vol reservar l'ús de fruit fins a morir-se. Aquí tenim un altre joc de transformació en l'altre.
Anem cap a La balada de l'adeu, de la Susana Hernández, barcelonina. Un home atraca 2 amigues mentre passegen pel barri tranquil i luxós on viuen. A una li roben el bolso i l'altra la maten a ganivetades. Però res és el que sembla. Un relat original de com ha mort la protagonista, misteris al descobert, quan ja no hi ha res a fer.
El penúltim és de la Montse San Juan, es diu Veïns, ella és lleidatana, amb ella la coneixem per la Mina Fuster, una mossa. Troben morta a una dona gran que vivia en un edifici de pisos que havien reformat, d'aquests que tenen moderns equipaments comunitaris. Algú l'ha ofegat amb un coixí. Estava podrida de diners. Qui l'ha assassinat? Algun veí? La presidenta de la comunitat? Els nebots que ja es veuen hereus? Hi ha mentides, interrogants i una insaciable ànsia de més i més. Un no poder parar.
I l'últim, Ulls Vermells, Anna Villalonga, de Barcelonina. Escolteu una narració en primera persona del captiveri d'una noia que va morint dia a dia. Aquest narrador s'hi va apropant, està al seu costat fins l'últim moment. Una altra veu, aquesta externa, va explicant el deteriorament de la dona i esbrinant el perquè del seu patiment. Qui és el personatge d'aquest captiveri? Per què? El bé i el mal amb la mateixa cara. Un relat angoixant amb gotes de tendresa de qui no ens esperem.
Déu-n'hi-do, doncs... quin resum, Us heu comportat com unes campiones.
Gràcies.
Perfecte, ha quedat perfecte. I us he de dir una cosa. M'acabeu de descobrir i de retrobar amb una companya de fa molts anys amb aquests relats. El Mercat dels Dilluns, de l'Esperança Camps, aquesta menorquina...
Sí, la menorquina, sí.
La menorquina no sabia que es dedicava també al món de la literatura, jo sabia que era periodista i va ser companya d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat, molt als inicis, li havia perdut la pista.
I, doncs mira...
Vet aquí que li he retrobat. Us ho agraeixo.
Bé. Molt bé, gràcies.
Doncs nosaltres el que ens hem retrobat potser una mica és amb la Patricia Hismit, que al fer temps que està morta, que no publica, de vegades no rellegeixes, entre altres coses, perquè no tens temps. I ara, al veure-la de nou, potser amb uns ulls també, doncs, que el pas dels anys ho veus diferent, dius, ostres, la tinc que tornar a llegir. Sí. Perquè jo el que recordava de la Hismit... Highsmith, és que no sé per què ho dic sempre malament, que m'incomodava, em produïa una sensació d'angúnia, això que estem acostumades a llegir, que llegim llibres que maten fins i tot a l'apuntador. Sí. Doncs, en canvi, ella et crea una situació que t'oprimeix el cor, que no és còmoda.
De fet...
Però la volem tornar a llegir.
Sí, perquè a mi els contes m'han agradat molt i... A veure, això que comentàvem abans...
Un minutet, no ens quedarà massa més temps, ja estem fora.
No, això que ha estat jutjada pejorativament, perquè sí que va tenir una vida molt complicada, és bastant injust, perquè, de fet, quan tu comences a llegir tota part de la seva obra i et vas endinsant, ostres, és molt bona aquesta dona, molt bona. I ara a veure quan surtin les memòries que les van trobar dintre d'un armari seu, a veure què ens diu. Ens ho creurem o no ens ho creurem, però bueno, ens fa molta il·lusió.
Doncs bé, hem complert amb el temps.
Moltíssimes gràcies, Rosa Maria Arné, Lídia Urrutia. Us esperem un altre dia, d'acord?
Perfecte.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.